Aquestes eleccions del 28 de maig són eleccions molt importants i segur que en totes les paradetes, les carpes, els díptics que us han donat, us ho han explicat, o en aquests fantàstics debats a 13 que teniu aquí a Sitges, segur que n'heu pogut parlar. Aquestes eleccions són molt importants a tota Catalunya, en 947 municipis i també a Sitges, perquè la papereta que posem a la urna el dia 28 de maig el que estarà fent és decidir el futur del nostre municipi per als propers 4 anys. Per tant, no, a vegades ens diuen bueno, això d'anar a votar no va amb mi, no cal. No, sí que cal, perquè en el moment en què posem la papereta a la urna estem decidint quin serà el futur del nostre municipi en els propers 4 anys. I dic que teniu molta sort perquè en aquestes eleccions municipals la cosa va de dues alternatives, bàsicament. Va de votar aquells partits de sempre, aquells que s'han repartit el país en els últims 40 anys, que també s'havien repartit l'Ajuntament de Sitges en els últims 40 anys, que fan propostes del segle passat. No? Són el partit que ha hagut d'amagar exactament quin partit és, ara ja no sabem exactament quin partit és, per amagar-se de la corrupció que van tenir. Han canviat les sigles, han canviat, no?, una mica l'estètica, han canviat la carcassa, però segueixen sent els mateixos. Per tant, tenim un partit que ha hagut d'amagar-se. I tenim un altre partit amb el qual s'han anat repartint doncs, els governs de la Generalitat, el govern de Sitges, que és el partit de la Renfe, que és el partit responsable de la tortura de la Renfe, de la tortura que patiu els sitgetans i sitgetanes, que patim els que venim de la línia del sud, els que venim de la línia de Tarragona, cada dia, cada dia. Són el partit que va apostar per un país d'AVEs, per un país d'alta velocitat, per cert, trens que van buits, i, en canvi, va fer una desinversió total en les rodalies. I això ho estem pagant, i ho estem pagant molt car. L'altre dia llegia una notícia que parlava de les hores que arribem a perdre. Són les nostres hores, són les nostres vides, és el nostre temps que perdem a l'estació, que perdem quan el tren es para, que perdem quan el tren no passa. Per tant, tenim una opció, que és votar aquests partits de sempre, o tenim l'opció de votar partits que fan propostes de futur, que miren el present, que donen resposta a les necessitats de la gent, i aquest és Esquerra Republicana i és l'Aurora Carbonell. I a més, us dic que teniu la sort perquè voteu una opció que arriba amb experiència sota el braç. No ho fa des del desconeixement, no ho fa des d'aquelles promeses que es poden fer quan estàs fora, sinó que ho fa amb 4 anys d'experiència sota el braç. I quins 4 anys? Quins 4 anys, companys i companyes? Potser no ens en recordem, però hem tingut un glòria, hem tingut una pandèmia que ens ha tingut setmanes tancats a casa. Qui ens hagués dit que estaríem setmanes tancats a casa, que ha col·lapsat el sistema de salut? I què va fer l'Aurora Carbonell? Què va fer la gent d'Esquerra Republicana? Es va arromangar, es va posar a treballar i va, amb vocació de servei públic, intentar donar resposta, intentar fer la vida una mica més fàcil als ciutadans en aquests moments de complexitat. Per tant, tenim 4 anys d'experiència i quina experiència. I tot això es podria haver fet de moltes maneres, però s'ha fet amb rigor, s'ha fet amb responsabilitat, s'ha fet amb honestedat, deixant sanejats els comptes de l'Ajuntament. Tots els que heu de quadrar números a casa vostra, no sé, a mi em toca, sabeu com n'és de difícil que et quadrin els números. I encara més, com n'és de difícil quan venen qüestions sobrevingudes com les que hem tingut. Per tant, hi ha hagut vocació de servei públic, s'ha gestionat amb rigorositat, amb seriositat, però la gent d'Esquerra Republicana no en tenim prou amb això, no n'hi ha prou només amb això. Què hem fet? Hem fet propostes progressistes, propostes transformadores, propostes que miren al futur, propostes del segle XXI. I us en donaré només un exemple, que és la construcció, abans en parlàvem amb l'alcaldessa, d'aquests 175 habitatges d'ús social pensats per la ciutadania d'aquesta ciutat. L'emergència habitacional és un problema a tota Catalunya. Les receptes del passat, d'aquells que ens havien, no, ens havien governat en els últims anys, havíem tingut un país que construïa, teníem molts pisos, tenim moltes cases buides. cases que s'ha quedat la Sareb i que, per cert, ara pretenen que paguem tres vegades, aquests pisos de la Sareb que ja vam rescatar amb els 60.000 milions que vam donar als bancs, que ara el PSOE ha tingut la brillant idea que els comprin els ajuntaments i que després voldran que els tornem a pagar els ciutadans i ciutadanes. Per tant, les polítiques d'habitatge d'aquestes formacions ja les coneixem. Quina proposta hi ha hagut per Sitges? 175 habitatges d'ús social que passen a formar part del parc social d'habitatge i que intenten donar resposta a aquesta necessitat de les persones joves, de les persones amb menys recursos, que han de tenir dret a un habitatge i que s'han de poder quedar a viure a Sitges, que han de poder viure als seus municipis. Per tant, vocació de servei públic, gestió rigorosa i honesta i, a més, aquesta transformació, aquesta mirada de futur amb aquestes polítiques del segle XXI, polítiques feministes, polítiques sostenibles, sostenibilitat. De què ens serveix tenir centenars de pisos buits si la gent després no pot accedir a un habitatge? Per tant, necessitem polítiques sostenibles. I deixeu-me que, per acabar, us digui que teniu sort no només pel què, no només per totes aquestes polítiques, sinó també pel com. A vegades en parlem poc del com. I ara li deia a l'Aurora, aquí esteu governant quatre formacions. I em deia, cinc. Cinc formacions. 13 formacions polítiques es presenten en aquestes eleccions municipals. El temps de les grans majories, d'aquelles majories absolutes, ha quedat enrere. Per tant, el govern, la manera de fer política del segle XXI, també passa per ser capaços d'arribar a consensos, d'arribar a acords, de sumar, de renunciar moltes vegades, de no poder fer el 100% del que tu voldries, perquè és l'única manera de poder tirar endavant aquestes polítiques. I, a més, d'arribar al final de la legislatura, perquè a vegades ja sabem que aquests pactes s'acaben trencant, acaben generant soroll. Per tant, sitgetans i sitgetanes, el 28 de maig teniu molta sort. Teniu molta sort de poder triar aquesta alternativa, no només pel què, sinó també pel com. Teniu la possibilitat de continuar tenint a l'Aurora Carbonell, a la gent d'Esquerra Republicana, al capdavant de l'Ajuntament. I deia, el 28 de maig ens hi juguem el futur de molts municipis, us hi jugueu el futur de Sitges. I jo crec que l'Aurora i el grup d'Esquerra Republicana ha demostrat amb escreix que és la millor opció aquest 28 de maig. Per tant, jo us demano que el 28 de maig torneu a fer confiança a l'Aurora Carbonell i a la gent d'Esquerra Sitges. I ara em toca donar la paraula a un dels meus consellers preferits, no l'únic, un dels meus consellers preferits, que diu coses tan interessants com que l'ordre és d'esquerres i que fa coses tan interessants com feminitzar els cossos d'emergència d'aquest país, que bona falta li feia. Amb tots vosaltres, Joan Ignasi Elena.
Bé, moltes gràcies a la Raquel, que avui, a més, ens porta una americana de la vella de Valls. I per tant, doncs això expressa una mica la seva generositat i per això fa que digui coses com les que ha dit del conseller d'Interior. Però és veritat, l'ordre és d'esquerres. La dreta sempre s'ha fet el fatxenda dient que ells defensaven l'ordre. I defensar l'ordre no és posar cara de pomes agres i cara d'enfadat i picar-se de cops de puny al pit. La seguretat és una cosa molt més seriosa que tot això. Va molt més enllà de la fatxenderia, va molt més enllà de paraules buides que ha expressat la dreta històricament. La seguretat, a més, no és la repressió dels ciutadans, sinó és la garantia dels seus drets i llibertats. I aquesta és la diferència fonamental entre la dreta i l'esquerra. En la matèria de seguretat, també, més que en moltes altres coses, perquè les polítiques de seguretat són fonamentalment un servei públic. Un servei públic de primera magnitud, perquè és el que garanteix els drets i llibertats de les persones, particularment de les més vulnerables. Mireu, a les societats més desiguals, a les societats on hi ha més diferències socials, són les societats en les que hi ha més diferències, més inseguretat. La inseguretat i la desigualtat van lligades. Pensem en ciutats d'altres països llunyans, en els que hi ha un grup de privilegiats que viuen encerclats amb seguretat privada i després milers i milions de persones vivint a l'intempèrie, sols i abandonats, sota el risc de la delinqüència. Això és així. I justament la dreta, quan ha governat, quan ha governat durant tants anys en aquest país, el que ha fet ha sigut deixar en els ossos els cossos de seguretat i emergències. Mireu, durant dècades, i durant molts anys, una dècada sencera, no s'ha contractat ni un mosso en aquest país. Ni un. I el que avui és el responsable dels temes de seguretat dels partits dels socialistes de Catalunya va ser 3 anys, conseller d'Interior, i va contractar, estava comptant l'altre dia, 0 Mossos. Vaig anar molt ràpid a comptant-los. Després vaig demanar que contéssim quants bombers havia contractat i em va sortir la mateixa xifra, 0. Per això tendeixo a dir-li al conseller 0, no? I nosaltres podem caure en mans d'això, en mans d'aquesta retòrica fanfarrona de la seguretat com un discurs buit, o en les polítiques de seguretat que garanteixen els drets i llibertats de la gent sobre la base de diverses coses. Una són les polítiques socials, sí, perquè les polítiques socials van directament associades a garantir la seguretat. A menys exclusió social, més seguretat. A més educació, més formació, menys abandonament escolar, més seguretat. I aquest és un objectiu de primer ordre. A més vivenda social, habitatge social, més seguretat. I això és directament proporcional. I després també un altre element, que és la cura de l'espai públic. Mimar-lo, cuidar-lo, atendre'l. Estar a sobre de l'espai públic, de les petites coses, de les places i carrers, de la il·luminació, del verd, dels espais públics. Això també és política de seguretat. I, naturalment, política de seguretat també és contractar més Mossos, més policia local i fer-la més eficient. Jo admiro molt a l'Aurora, perquè no és habitual anar a un ajuntament i trobar-te que han posat una línia estratègica molt rellevant en l'àmbit de la seguretat. Des d'aquesta mirada molt global, des d'aquesta mirada que va molt més enllà només de la policia, però també posant més mitjans al servei de la policia local, coordinant-se amb Mossos d'Esquadra, treballant des de la proximitat, estant al peu del canyó, del canó, seguint les coses. I nosaltres, des del govern de la Generalitat, estem contractant més Mossos, sí, molts més Mossos, 850 a l'any. Per què? Per fer una policia que camini al país, que el coneixi, que passegi pels carrers i els barris, que coneixi els comerciants, que els visiti, que parli amb els ajuntaments, que tingui interlocució directa, que camini als carrers amb les policies locals, el servei de garantir la seguretat i alhora una policia més tecnificada, donant-li més mitjans perquè sigui més eficient en la resolució dels casos de la delinqüència i del crim organitzat, que també el pateixen les nostres societats i que també s'ha de perseguir amb molta contundència. Més tecnologia, més mitjans, però també més efectius al servei de la proximitat, al servei de caminar als carrers i pobles de del nostre país. I això és el que s'ha fet aquí, i s'ha fet de la mà d'Esquerra Republicana de Catalunya. I d'això també volia dir alguna cosa, perquè sovint ens sentiu dir a la gent d'Esquerra que tenim 92 anys d'història sense un cas de corrupció. I seria el millor que no ho haguéssim de dir, perquè fos normal. Però no ho és, desgraciadament. I ho hem viscut durant masses anys. I Esquerra Republicana, sí, té 92 anys d'història, sense un cas de corrupció. I això, desgraciadament, s'ha de subratllar. Però com és així, jo ho subratllo i crec que és imprescindible fer-ho. També és un partit que escolta i posa l'orella a la realitat del país, que dialoga, que no té hipoteques. Mireu, des del govern de la Generalitat i l'Aurora, segur que també, segur, hem comès errors, perquè qui fa coses s'equivoca. Segur que hem comès errors. El que no tenim és hipoteques amb ningú. El que no tenim és deutes amb ningú. El que no depenem és d'interessos de tercers, sinó només d'un. L'Aurora, dels sitgetans, i el govern de Catalunya, dels catalans. Cap altra hipoteca. Errors, segur. Hipoteques, 0. Sempre al servei de la majoria. I això és el que identifica, i també és un tret identitari del nostre projecte polític. I vull acabar amb una cosa que lliga amb l'Aurora. Esquerra Republicana té vocació de servei perquè estima la gent, perquè estima els ciutadans i ciutadanes, perquè estima el país. I això pot quedar una mica cursi, en diuen, no? Una vegada em van dir que era cursi. Pot quedar una mica cursi, no? Però és que sense amor, sense estimar la gent, quan fas un servei públic, quan tu dius que vols representar a la gent i utilitzar els seus recursos per servir-los, si no hi ha amor, si no hi ha estimació, el que hi ha és una altra cosa que hi ha molt en política, que és el cinisme, que és la impostura, que és la desideologització, que és la manca de principis, que és el poder pel poder. I això és el que s'ha de combatre. I això és el que representa Esquerra Republicana de Catalunya i el que representa, l'Aurora. Estimar els ciutadans i ciutadanes, estimar els sitjatans. Jo soc del poble d'aquí al costat i diuen, hosti, que no ens estimem, no? Escolta, jo soc vilanoví i adoro Sitges. I no m'importa dir-ho, perquè som de la mateixa comarca i tenim un projecte compartit. I vinc molt a Sitges, per raons personals. He tingut l'oportunitat de venir, quan no era conseller, un dia que hi havia un daltabaix i estava el poble destrossat per les ventades i la pluja. I anava tot refugiat amb el meu vehicle i qui hi havia al carrer amb el president de l'Associació de Veïns a Baix Amar. Aquí no en dieu Baix Amar, no? Eh? A Terramar. A Baix Amar nosaltres en diem a Vilanova. Estava a Baix Amar amb la brigada, dirigint la brigada, netejant els carrers. He estat com a conseller d'Interior al Carnaval. Desgraciadament no gaudint-lo, sinó treballant-lo, saludant els dispositius de seguretat que déu-n'hi-do els que vam muntar amb la policia local i a tots els dispositius de seguretat i emergències. I al carrer, des del minut zero fins l'últim, estava l'Aurora, treballant al costat de la gent. I això és una manera de fer les coses i això és una manera de governar. I vull dir dues coses més, perquè ara us parlarà ella, l'alcaldessa i propera alcaldessa. Té dues característiques més que per mi són molt, 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 molt rellevants. Té ambició de ciutat. Té ambició de ciutat. Mira més enllà, i això és el que ha de fer un governar, un non governant. No anar amb els ulls tapats i mirant només allò que té al davant i a veure quina noticieta surt demà al mitjà de comunicació per no estar, per sortir ben parat. Té mirada llarga, però alhora, com us deia abans, està al peu del canó, a sobre de les petites coses que preocupen i ocupen a la gent. I aquesta és la fórmula. Mirada llarga, ambició de poble, ambició de país i aterrat a la realitat de cada dia del poble. I finalment una altra cosa, que és que sap governar. I això no és fàcil. Es presenten 13 o 17, no, candidatures? 13. A Sitges sempre se n'han presentat moltes. Sou plurals, diguem-ne. S'han presentat sempre moltes candidatures. Es necessita gent que sigui capaç d'entendre's amb els altres i tirar endavant. A vegades les coalicions només serveixen per neutralitzar-se uns als altres. És a dir, estan tot el dia barallant-se i no fan res. I a vegades hi ha lideratges que són capaces d'agafar el millor de tothom i tirar endavant. Des del respecte, des de la capacitat, des de l'empatia, des de la capacitat de conciliar uns amb els altres, des de buscar projectes compartits, aliar-se amb tota la diversitat de la ciutat i amb la ciutadania alhora. I això és el que representa l'Aurora. Ambició, honestedat, capacitat de lideratge i tenir només un amo. Un amo. I això és fonamental per fer política. Tenir un amo només, que són els ciutadans als quals serveix. Endavant, Aurora, i molta sort.
Moltes gràcies, consellers, diputada, diputat, amics i amigues, moltíssimes gràcies per estar aquí. És un orgull i un goig veure avui aquí a tants sitgetans i sitgetanes que heu decidit acompanyar-nos avui. La veritat que la Raquel ha començat dient que és cert, encara que no ens agrada molt recordar-ho, però és cert que han estat 4 anys de legislatura complicats. Però bueno, diuen que les dificultats et fan més forta i és veritat, no? Com recordem, el Glòria, dos anys de Covid, que el Covid també va afectar molt a l'administració pública i la va aturar molt, perquè a vegades tenim la visió de que el Covid ens va emmalaltir molt, és veritat, ens va afectar, però també va afectar molt al funcionament de l'administració pública. I després del Covid va venir la guerra d'Ucraïna, que aquí Sitges sempre diguem que hem estat una de les poblacions que més va acollir. Vam acollir 400 persones i això no és només que els vam obrir la porta, sinó que els vam donar assistència sanitària, escoles pels nens i les nenes, una llar per buscar-la. És a dir, també va ser un sotrac important. Per tant, van ser tres impactes que sí, que es van notar en aquests quatre anys de legislatura. Però tot i així, jo m'he sentit molt acompanyada per la gent de Sitges, sempre molt acompanyada, i pels companys de govern també, és veritat. I com tots vosaltres, com a alcaldessa vaig patir molt, sobretot al principi, com tots i totes, amb els nostres avis i les àvies, i com a Aurora també, com a persona també, com tots vosaltres. Que a més d'un vam agafar el Covid o vam acabar a l'hospital. Per tant, van ser moments molt complicats. Però deixant-los de banda, perquè, com he dit, em vaig sentir molt ben acompanyada sempre, vam afrontar aquesta adversitat i això ens va fer més fortes, com he dit, i sempre amb responsabilitat, sempre tenint les coses clares i sempre al costat de la gent. I tot i així, hem pogut avançar en moltíssimes polítiques i en moltíssimes coses que hem fet i que ens sentim orgulloses i que no vull deixar de repetir. Hem estat al costat dels veïns i les veïnes de tot Sitges. Jo sempre ho dic, que el cap tinc tot Sitges, des dels Colls Mira el Peix fins a les botigues de Sitges, fins Castelldefels, tot Sitges al cap. Per això sempre diem, hem estat al costat de les veïns i les veïnes de botigues, treballant perquè tingui un nou passeig marítim, que sí, que ja està aprovat, que no es comença ara perquè ve la temporada de platges, però que es començarà a la tardor. Hem estat al costat dels veïns i les veïnes de Garraf, amb la famosa depuradora que diem, que no és poca broma, perquè feia 15 anys que estava pendent fer una depuradora, que per cert, fer una depuradora vol dir que la porqueria no vagi a parar al mar, que és el que estava passant durant molts anys. Hem estat al costat dels veïns i les veïnes de Terramar, perquè hem fet una remodelació integral d'una part del barri, de les voreres, més de 40 anys pendents d'arranjar aquelles voreres. I sí, som molt conscients que la via pública necessita estar-hi molt a sobre. Jo que aquests dies parlo amb moltíssima gent, tothom em diu, home, hi ha el meu barri, home, hi ha aquí, que no ho heu fet, hi ha aquí. Sí, ho sabem, per això volem continuar i per això hem de seguir millorant, perquè hi ha molta feina a fer. Hem començat per Terramar, perquè és amb qui tenim un deute més històric, però evidentment no ens oblidem de la Llevantina, de Quin Mar, de la Bòbila, del Centre. Hi ha moltíssima feina amb arranjar la via pública, ho sabem. I aquí tinc el regidor Jaume, que ho sap perfectament. Però també hem estat al costat de la cultura, de les entitats esportives. De les entitats esportives, l'altre dia em deien que a Sitges estem al top 10 del que destinem d'euros per persona en l'àmbit esportiu. És molt diferent. O sigui, aquí dediquem molts diners a l'esport per persona, per habitant, però perquè som una vila molt esportista, som una vila molt sana en aquest sentit. Per això diguem que hem estat al costat també i fent molta feina amb les entitats amb l'esport. Vam començar amb el nou camp de rugbi, hem arranjat el pavelló 2, que feia molt de temps que s'havien d'arranjar, hem posat la gespa a la Blanca Subur, que feia 16 anys que hi havia la mateixa gespa, per tant, feia molts anys que necessitava un canvi, i per tant, i continuem. Tenim ja el projecte del nou camp de futbol, que anirà entre la Blanca i el rugbi, que és el camp que actualment té la Unió Esportiva Sitges a Aiguadols. Per tant, també al costat de les entitats esportives. I més que necessitem, i més que hem de seguir. També hem estat al costat de tots els sitgetans i les sitgetanes, com s'ha dit, i repetim, perquè n'estem molt orgulloses del fet d'haver fet 175 habitatges a preu just de lloguer. Això representa un 1% només, que és una misèria, és veritat. No? La Unió Europea diu que heu d'arribar al 10%, és molt poc. I a Sitges és una emergència, com a molts llocs. Però jo sempre, com evidentment a mi qui em preocupa són els sitgetans i les sitgetanes, sempre diem que és una emergència habitacional la que tenim. Per tant, 175 habitatges, que la gent ja està vivint allà, ens en falten 70, que es donaran aquest estiu. Però ja estan construïts. I d'aquí sí que us vull dir una anècdota que alguna vegada he explicat, que en la primera promoció, quan vam fer l'entrega de les claus, va venir una nena amb un dibuix que posava «Muchas gracias, alcaldessa». I al dibuix hi havia una casa, era una nena, no sé, de 9 o 10 anys, una caseta, i llavors hi havia un senyor, que era el seu pare, posava el nom, una senyora, que era la seva mare, que posava el nom, estava ella amb el seu nom, estava el seu gat amb el seu nom i estava jo amb el meu nom. I em va emocionar tant que el tinc penjat al despatx de l'Ajuntament. Només per això, només per això, ja ha valgut la pena estar 4 anys d'alcaldessa, us ho dic en sèrio. Bueno, i com us dic, també hem estat al costat de les veïns i les veïnes, aquí en aquest barri. Tenim un pas a nivell, que cada vegada l'han de cruzar, que per fi hem pogut arreglar els ascensors, que sembla mentira, però ha costat molt, sí, però per fi s'ha pogut arreglar aquests ascensors pel pas sota la via. I també estem treballant, i ho hem dit moltes vegades, en el nou CAP. Com bé sabeu, el CAP és petit. És veritat, el tenim tancat a les nits, tenim moltes deficiències, tenim moltes mancances, però la primera és que estigui habilitat, que sigui molt més gran. I en això hem estat treballant, perquè un CAP no es fa d'avui a l'endemà. El CAP el fa la Generalitat i el paga la Generalitat. I el conseller, el conseller Manel Balcells, que va estar l'altre dia aquí, fa temps ens va dir: vosaltres heu de buscar un terreny, heu d'habilitar, heu de fer tota la tramitació urbanística i nosaltres farem el CAP. I això ja ho hem fet. I això ja ho tenim preparat i, per tant, en la propera legislatura segur que tindrem el nou CAP. Per tant, sempre al costat de la gent, sempre al costat de les persones, dels veïns i les veïns de Sitges, en tots els àmbits. I en aquesta campanya electoral, que avui també puc dir que estic contenta perquè ja és la recta final, per fi, en aquesta campanya electoral estem sentint molt de que no parlem, evidentment, dels contrincants, de que no parlem, de que no coneixeu, de que no trepitgeu el carrer. Escolti'm, jo vaig cada dia a peu a l'Ajuntament. Tinc la sort de viure al centre, vaig cada dia a peu. I a més, un dia passo pel centre i un altre dia tinc la gran sort de poder passar pel passeig. Per tant, vaig cada dia a peu. Vaig al súper a comprar cada 2x3 que puc. Vaig cada dia pel carrer. Trepitjo moltíssim carrer i la gent ho sap perquè em coneix moltíssima gent. Per tant, a mi que no em diguin que no trepitjo el carrer, a mi que no em diguin que no parlo amb la gent i que no conec i que no estic cada dia al carrer. Però, a més, com també he escoltat, no?, que els dos primers anys, aquests anys que he dit de tan difícils al principi, a part de la glòria, la pandèmia, Ucraïna i tot això, vam passar els dos primers anys que l'oposició va estar intentant fer el que fos per treure's l'alcaldia. Fins i tot fer uns pactes antinatura total. I això la gent una mica no se'n recorda. Vam començar 3 partits i vam convidar a 2 més perquè és que els altres ens anaven a fer fora. I això en aquell moment, que era un moment de crisi també pel poble, doncs no ens va ajudar gaire, però nosaltres vam resistir. I sí, he governat amb 5 partits polítics diferents i per mi també és un orgull, perquè jo moltes vegades pensava: aquests partits també estan representant a sitgetans i sitgetanes, que potser pensen diferent de mi. Per tant, també els he d'escoltar. Es necessita molta generositat, molta. Es necessita molta paciència, molt de consens, molt de bon rotllo, que jo sempre dic, i de fet, encara a dia d'avui, que estem en campanya, ens portem bé i tenim bon rotllo, perquè és el que interessa, en veritat. I com deien ara els companys, des d'Esquerra ho tenim clar, nosaltres tenim una mirada d'esperança cap al futur. No volem mirar enrere, no volem tenir aquesta nostàlgia del passat, de les polítiques aquestes de fa 20 anys o 30, no. Nosaltres tenim una mirada endavant i cap al futur, i una mirada positiva, perquè sempre pensant en el millor per tots, per totes i per tots. Per tant, amb aquesta mirada de futur, també ho hem dit moltes vegades, volem obrir-nos a noves oportunitats. Què ens referim a noves oportunitats? Sitges viu del turisme fa molts anys. Jo vinc de família que viu del turisme de tota la vida i som una destinació turística referent i ho seguirem sent. I seguim treballant defensant un turisme sostenible de veritat. No el nom, perquè molta gent, això de turisme sostenible ja és... Fa 4 anys tothom deia el turisme de qualitat. Que no sé, ningú sabia molt bé el que era, però ara tothom diu turisme sostenible i molts no saben el que és. Un turisme sostenible, sobretot, és aquell que no mira només quants turistes venen i quants diners deixen. No, no, mira quanta aigua es gasta, quant de residu deixa, quina petjada de CO2 deixa, per què no fem, descentralitzem, desestacionalitzem, fem turisme esportiu, turisme gastronòmic, aprofitem el Penedès que tenim aquí, que és territori nostre. És a dir, això és el turisme sostenible. No val dir només turisme sostenible perquè plantem 4 arbres, això no és el turisme sostenible. Però parlant de turisme, també és evident que Sitges s'ha d'obrir a nous sectors econòmics i Sitges té moltíssimes oportunitats, moltíssimes. Per mi una oportunitat molt important i que ho estic explicant molt aquests dies és Vallcarca. Aquí tinc el conseller Torrent, que ho coneix perfectament, perquè hem parlat més d'una vegada. I jo li vull dir aquí al conseller, Vallcarca és una oportunitat. Una oportunitat no només per Sitges, per Garraf, per la Vegueria Penedès, però jo vaig més enllà i diré que és una oportunitat de país. Vallcarca està en un lloc geogràficament absolutament estratègic. Vallcarca és una cimentera, que molts el coneixeu, és una fàbrica absolutament degradada, caient-se a trossos, que està en un indret que és un bombó, és veritat, que té un port industrial, que té tren, que té autopista. És una gran oportunitat de futur. Què hem fet nosaltres? Almenys des de l'Ajuntament i també des de la Generalitat, perquè ho hem parlat. Vallcarca és d'uns privats, per tant, ells venen i et diuen una proposta, però nosaltres, l'administració, tenim l'obligació precisament de vetllar pels interessos de tothom, no només d'ells, perquè ells són uns privats que volen fer una cosa, és veritat, però nosaltres tenim l'obligació de defensar amb tothom i de defensar el territori, que és amb el que la Generalitat i l'Ajuntament de Sitges va de la mà i ho tenim claríssim. Què ha de passar a Vallcarca? Primer de tot, actualment ocupa una superfície molt gran i ells mateixos volen aminorar aquesta superfície i, per tant, això vol dir que el parc guanyarà terreny. El parc guanyarà terreny. Farem una entrada al parc de Garraf com ha de ser. Fins i tot es pot fer un centre d'interpretació del Garraf per explicar què és el que tenim, que sempre hem estat més d'esquenes al parc i més de cara al mar. Ens hem de recordar que tenim un parc del Garraf fantàstic. Però, a més, ha de passar, evidentment, d'una... Avui en dia, Garraf, Vallcarca està qualificat com a una indústria pesant i nosaltres la canviaríem a una indústria neta i del coneixement, que allà es podrien instal·lar empreses del sector tecnològic i, sobretot, empreses a l'audiovisual. És aquí, almenys, on Sitges apretem més. Per què? Perquè Sitges té una indústria audiovisual molt important, perquè fa molts anys que treballem. Amb aquesta legislatura hem fet gairebé 600 rodatges aquí a Sitges. No parem. Tenim el festival de cinema més important de gènere del món. Per tant, Sitges és audiovisual i nosaltres ens interessa que Vallcarca sigui un referent en això. Hi ha una oportunitat importantíssima perquè el port esdevingui un plató també, un plató aquàtic que no n'hi ha a Europa i que hi ha moltíssima demanda. I ja us dic ara que hi ha moltes empreses que ens estan picant a la porta i ens estan preguntant, ens podem instal·lar? Podem instal·lar platós? Per tant, és una oportunitat. I també, al mateix temps, una oportunitat per fer formació, formació en totes aquestes noves professions. Per tant, conseller, pensem-ne molt bé a Vallcarca com ho treballem. I des d'Esquerra Republicana que diguem? Que haurem de fer un acord de ciutat. Un acord de ciutat perquè ho fem entre tots i totes. Parlem-ho. Que hi hagin les associacions mediambientalistes, que hi hagin tots els sectors econòmics, que hi hagin també els agents en formació. Per tant, un acord de ciutat per parlar d'un projecte tan important que penso que pot ser una revolució important per Sitges, pel futur de Sitges, pels nostres fills i les nostres filles. Però, a part d'aquest gran projecte, que és una nova oportunitat, també vull dir que també són noves oportunitats, encara que a vegades costa més d'explicar, aprofitar el que ja tenim. Perquè a Sitges tenim moltes coses bones, moltíssimes. I això també ho anem recordant. Perquè en aquests dies també estem escoltant projectes que són de grans construccions, de molta totxo, de molta formigó, de grans auditoris, de grans... Tot són uns renders, que són aquestes propostes que es veu com si ja estigués tot fet, de moltes grans construccions. I nosaltres no ens calen aquestes grans construccions ni aquests nous grans edificis, perquè el que ens cal és potenciar el que tenim. No necessitem un gran auditori. El que hem de fer és acompanyar el Prado i el Retiro, que són les nostres entitats que tenen més de 100 anys. Prado i Retiro, que treballem de la mà, que ens necessitem mútuament, a més. No ens calen solucions miraculoses que ara resulta que tothom té una bossa plena de sorra i tothom posarà sorra a les nostres platges d'avui per demà. No ens calen. El que ens hem de fer és el que hem fet nosaltres, una aposta valent per adaptar-se al canvi climàtic, canviant, fent un canvi d'usos a les platges, fent estudis científics que ens diuen realment què passa a les platges de Sitges, com és la dinàmica del litoral de Sitges. Això és el que hem de fer. Fa 4 anys que no portem la draga a Sitges. I què ha passat? Primer, la sorra és la mateixa, perquè la dinàmica del litoral ara n'hi ha, ara no n'hi ha. Ara tenim sorra, ja us dic ara. Demà passat igual ve un temporal, també us ho dic, perquè no han vingut. Quan vingui el temporal, desapareixerà sorra i després tornarà. Perquè sempre ha sigut així, sempre ha sigut així. I el que ha fet que no vingués la draga 4 anys és que tenim una aigua molt més neta, que tenim molta més biodiversitat, tornem a tenir peixos a l'aigua, i que en alguns llocs està començant a sortir la Posidònia. La Posidònia fa que la sorra es retingui. La natura salva la natura, és això el que hem de defensar. I això és sostenibilitat, de veritat. No val dir portaré la sorra i ja tot s'arreglarà. No, això no ens val. Per tant, en definitiva, no ens calen aquestes grans construccions, aquests grans renders, aquestes grans figures de grans edificis que es vol fer per Sitges, un Sitges imaginari, més a prop d'un Sitges de fa 20 o 30 anys. El que ens cal és potenciar el que tenim, potenciar el patronat, l'escorxador, la masia de Santa Bàrbara, el mercat vell. I molts em direu, home, i doncs, per què no ho has fet ja? Per què no has arreglat el patronat i l'escorxador? És veritat. Doncs perquè governar també és prioritzar, també és prioritzar. El primer que vam prioritzar, l'habitatge, fer habitatge. Fer habitatge d'emergència social, que hem arranjat 8 habitatges de les cases del mestre, que ara els tenim ja per emergència social. Era la nostra prioritat. La segona prioritat va ser la via pública, perquè, com he dit, estava molt endarrerida. I la tercera va ser l'escorxador, que l'escorxador, com bé sabeu, serà un equipament cultural que ja s'està acabant les obres. Ara sí, ens queda el patronat, la Masia Santa Bàrbara. Pel patronat ja hem aconseguit un fons europeu que ens subvencionarà la meitat de l'obra. Per tant, sí, sabem que hem de fer moltes coses, eh? Però és el que he dit, governar també és prioritzar. No val tirar tiros a la lluna i dir, bueno, això ja ho farem, ja. No, no, ho fem de veritat. I fem pas a pas i ho anirem fent. Per això volem continuar i per això necessitem seguir 4 anys més, segur. Però també, si aplaudiu em doneu temps a veure. Però com he dit, propostes concretes i sobre realitats. També fa molta gràcia, és que com ahir vam fer un debat a 13, que tothom deia, però això ja estava fet, els pisos ja estava preparat, el CAP ja s'està fent. Jo dic, no. A veure, fer un fulletó, fer unes fotos amb unes famílies molt mones, diguem, viurem a Sitges, en repartir cartells, dir que sí, que tenim un projecte superxulo. Això sí, es pot anar treballant, però això no és realitat. La realitat és quan la gent està vivint, la realitat és quan veus les voreres canviades, la realitat és quan veus un canvi a les platges de Sitges amb unes guinguetes amb molts més serveis, amb molta més... Això és fer. Tot el que més és dir que ho faré i que sí, que ho farem molt bé, però la realitat és el que trepitgem i el que veiem el dia a dia. Per això dic que estem convençuts que en el nostre programa de govern, el programa d'Esquerra Republicana de Catalunya, el compromís electoral que tenim, us puc assegurar que tirarà endavant abans de l'any 2030, això us ho puc assegurar, perquè moltes coses ja estan fet els tràmits que s'han de fer. Per tant, és realitats. Sobretot el que necessita Sitges en els propers anys són acords, com he dit, és diàleg, consens, perquè ens agradi o no, som 13 candidatures. I els veïns, que aquí en tenim alguns, tampoc es poden queixar, eh? Perquè també m'han dit que tenen Vilanova 12, Castelldefels també 12, 11... És a dir, a tot arreu estan sorgint moltes candidatures. Doncs es necessiten governs i es necessiten lideratge, sobretot de diàleg, de consens, i això és garantia d'Esquerra Republicana. Com he dit, hem posat d'acord a moltíssima gent i sobretot el que no necessita Sitges i que estic veient en aquests últims dies és crispació, és ràbia, és mentides, és trepitjar-nos. No, per favor, que cadascú defensi el seu, que cadascú expliqui els seus projectes i que ens entenguem tots i que tots estimem Sitges i, per tant, tots volem el millor per Sitges, però no necessitem aquesta crispació perquè no és bona per ningú. Per això cal que Esquerra Republicana guanyi les eleccions aquest proper 28 de maig, perquè com més força tingui Esquerra en el govern de Sitges, més avançarà Sitges, més millorarà Sitges. I perquè hem demostrat que en aquests 4 anys hi ha una manera diferent de governar. Jo també ho he dit, la primera vegada que Esquerra Republicana governava a l'Ajuntament de Sitges, la primera vegada que a l'Ajuntament de Sitges hi ha hagut una dona. Han estat canvis importants i han demostrat que es pot governar d'una manera diferent. Sense dir que sí a tot, i després deixar tots els deutes i ja ho pagarà el que ve, el de després. O sense dir no a tot, o passant de puntetes i mirant a una altra banda per no fer res. Això són maneres diferents de governar, i aquesta no és la manera d'Esquerra. Esquerra fa que les coses passin, i fa que les coses passin de veritat. I a més, com s'ha dit, amb una mirada de futur. I a més, sempre de manera positiva. I deixeu-me dir, ara, que estem en confiança, que les eleccions només les pot guanyar Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges. És que només les pot guanyar Esquerra perquè som l'única alternativa perquè no tornin els de sempre, perquè no torni a passar el de sempre, perquè no tornin Aquells que van fer coses, com he dit, sense pensar en les conseqüències. Aquí tenim un traster, que és com van acabar aquests grans projectes. Deutes econòmics, sentències judicials pendents. Aquests 4 anys hem pagat 11 milions d'euros en sentències, que no les pagava ningú, perquè deien, buf, això és un marrón. Doncs s'han de pagar, perquè els 11 milions són de tots, també són vostres, meus, de tots. Doncs no es pot fer aquestes polítiques pensant, bueno, ja ho farà un altre. No, no, s'ha d'assumir. Les responsabilitats és això, és per les coses maques i les coses no tan maques. Per tant, tots aquests projectes que després acaben malament no ens interessen, no ens podem permetre que ens liderin aquells que ens prometen grans obres i que després alguns no saben ni que fer que el tren arribi a l'hora, com ha dit la Raquel. Per això és el moment de confirmar que Sitges vol deixar enrere el blanc i negre, vol mirar cap endavant, vol mirar cap al futur, cap a aquestes noves oportunitats, amb la gent jove que ens ve al darrere, amb un equipàs que tenim fantàstic, l'equip d'Esquerra Republicana. A més, com hem dit, ara tenim molta més experiència, tenim molt de més bagatge i això també és molt important i volem assumir totes les responsabilitats, les bones, les dolentes, totes, perquè pensem en Sitges, amb els sitgetans i les sitgetanes. I, per tant, el 28 de maig us demano el vot per Esquerra Republicana de Catalunya, us demano el vot per l'equip que té Esquerra, perquè volem seguir millorant Sitges. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. I ara passo la paraula al conseller que li he estat dient, al conseller Roger Torrent, conseller d'Empresa i de moltes coses més que ell ja dirà. Per cert, puc dir una cosa? No, que l'agraeixo al conseller. Molt important també, i gràcies al conseller, sapigueu que la Generalitat està fent el desplegament territorial de totes les conselleries, és a dir, a tot Catalunya s'està desplegant doncs, que hi hagi serveis, el servei d'interior o d'educació, de cultura, de salut, això és molt important, també a la Vegueria Penedès, i aquests serveis van a les capitals de comarca. Però a Sitges, que no som capital de comarca, però a Sitges hem aconseguit, i penso que és molt important, i a més té molt de sentit, que tenim una oficina d'acció, que el conseller Torrent ho podrà explicar millor. L'oficina d'acció, que precisament és per l'emprenedoria, és per totes aquestes empreses, per la internacionalització de les nostres empreses, com poder ajudar les nostres empreses. Penso que per mi ha estat un orgull, de veritat, que Acció pugui estar aquí a Sitges perquè ajudarem també a totes les empreses i a totes les empreses que volen instal·lar-se aquí. Així que ara ho pot explicar molt millor el conseller. Moltes gràcies, conseller, i endavant.
Bé, gràcies, Aurora. Sitges no és capital de comarca, encara. Encara, no? Deia la Raquel que el conseller Elena Natius és un dels seus consellers preferits. Espero formar part del grup dels consellers també preferits de la Raquel. També és un dels meus consellers preferits, el conseller Elena. Ara ens toca estar a govern. Ens toca responsabilitats, en el meu cas, empresa i treball, en el cas del conseller Elena Interior i tots els companys i companyes que formem part del govern del president Aragonès. Però abans de ser consellers i després de ser consellers i conselleres hem tingut altres vides i espero que tinguem altres vides també. Les personals també, però de polítiques. En el meu cas també vaig tenir una altra vida política prèvia. Jo vaig ser alcalde del meu municipi, que és Sarrià de Ter, que no és Sitges, però tampoc està malament, diguéssim. Vaig ser alcalde durant un temps de Sarrià de Ter i vam guanyar l'alcaldia el 2007 després de 24 anys seguits de govern d'un dels de sempre. En aquest cas, dels del tren, que diria la Raquel. 24 anys seguits d'un govern monocolor, d'unes majories absolutes que s'anaven reproduint en el temps, legislatura darrere legislatura, fins a fer aquests 24 anys. Uns governaven l'Ajuntament, 24 anys, i d'altres guanyaven les eleccions al Parlament. Aquella, la Catalunya que vam créixer, en la que vam créixer tots, que ens vam fer grans tots, també políticament, en la que repartien el poder els dos de sempre. Uns, els ajuntaments, d'altres, la Generalitat. En el meu cas, en el meu poble, 24 anys seguits de majories absolutes monocolors. Quan vam arribar a l'alcaldia, Jo era molt jove, és evident, perquè encara sóc molt jove. Gràcies per no riure gaire, diguéssim. Quan vam arribar a l'alcaldia, deia, òbviament, quan aterres de nou a un despatx d'alcaldia, sense tenir experiència prèvia, sense saber exactament com has d'afrontar aquella nova etapa política, se't plantegen molts dubtes. És humà. És normal i fins i tot diria que és saludable. Dubteu d'aquells que no dubtin, diguéssim. I clar, quan aterres allà et planteges moltes coses. I un dels debats més o menys filosòfics que teníem els meus companys i jo era si optar per fer el mateix de sempre, continuisme del que s'havia anat fent durant aquells 24 anys, és a dir, seguir una mateixa línia o transformar, fer les coses de manera diferent, optar per fer-les com s'havien fet tota la vida, des de que hi havia democràcia recuperada al meu poble, o fer-les d'una manera totalment diferent. Si haguéssim optat per la primera opció, és a dir, per fer-ho com s'havia fet sempre, haguéssim optat per una opció legítima. I fins a cert punt, intel·ligent també. Perquè potser és la manera d'acabar atraient electors, votants, veïns i veïnes que els hi fa una mica més por al canvi, que els hi sembla que és una mica exagerat plantejar segons quines transformacions. Per tant, hagués sigut legítim, i torno a dir, fins a cert punt, intel·ligent. Però ens va semblar que allò que era honest amb nosaltres mateixos i amb el nostre electorat era optar per la segona opció. És a dir, fer les coses diferents, transformar, canviar la nostra realitat. Perquè per això ens havien votat, perquè si no haguessin votat el que s'havia votat sempre. I ens van votar a nosaltres. Per tant, vam optar per això. Però al mateix temps sabíem que per transformar, per incidir en el nostre entorn, en el meu poble, que no sé si us ho he dit, però és Sarrià de Ter, havíem de fer-ho amb grans consensos, amb grans acords. Perquè si no, és molt fàcil que al cap de 4 anys venen uns altres i canvien radicalment. Venen uns altres i tornen a fer el mateix que s'havia fet sempre i no tenen cap dificultat per fer-ho, no tenen cap impediment per fer-ho. En canvi, si hi havia decisions que havíem construït de baix cap a dalt, que les havíem construït entre tots els veïns i veïnes, allò ja no era una obra de govern, una decisió d'un govern. Era de tots i de totes. Era una qüestió que havíem construït entre tots els veïns i les veïnes, que havíem edificat de manera compartida i, per tant, que tothom se sentia seu i la defensava. Érem molt conscients de que per transformar ens calia això. I això és el que vam fer en el meu poble. I ho vam fer en el meu poble no perquè nosaltres siguem especials, siguem excepcionals i siguem els millors del món, que en podríem parlar, sinó perquè aquesta és la utilitat republicana en la que militem nosaltres. Això és el que ha ofert Esquerra Republicana de Catalunya al llarg d'aquests 92 anys d'història que deia el conseller Elena. És la nostra gran aportació política. La nostra gran atribució, allò que hem aportat al país durant aquestes més de 9 dècades d'història política, és aquesta capacitat de transformar la realitat i fer-ho amb grans consensos, amb grans acords. Com hem fet arreu, com vam fer al meu poble i com fem a Sitges i com farem a qualsevol municipi, qualsevol ciutat i al conjunt del país sempre que calgui. I això és la política, de fet. Aquesta utilitat, ser conscients de que, evidentment, que hem de canviar les condicions materials de vida en el present, però hem d'oferir un futur als veïns i veïnes i, sobretot, ho hem de fer-ho entre tots i totes. Això és la política, no Twitter, no les grans proclames, no els titulars, no a veure qui és més valent i qui es pica més el pit i qui la diu més grossa. La política real és aquesta, la que canvia les coses és aquesta i és la que nosaltres sabem fer. És l'única política que sabem fer. És la gran aportació, aquesta utilitat republicana, és la gran aportació d'Esquerra Republicana de Catalunya al llarg dels 92 anys d'història. I sempre és necessària, perquè sempre hi ha coses a millorar. Sempre hi ha elements per avançar, sempre hi ha passos a fer. Però especialment és clau en aquests moments, Estem en un context de grans transformacions en tots els ordres. De caràcter tecnològic, de caràcter econòmic, de caràcter social, de tal manera que en aquests moments, encara que no ens ho sembli, encara que no en siguem prou conscients, encara que no tinguem prou distància històrica per adonar-nos-en, en aquests moments estem decidint, conscient o inconscientment, com i de què viurem els propers 20 o 30 anys. O dit d'una altra manera, com i de què viuran els nostres fills i les nostres filles. I ho estem decidint en aquests moments, torno a dir, volguda, voluntària o involuntàriament, amb decisions o amb aquelles que no prenem. Però tot això s'està decidint en aquests moments i precisament per això és més important que mai actuar sobre el present, certament, i és molt important, comentava abans el conseller, és molt important actuar sobre l'espai públic, parlar de voreres, parlar d'enllumenat, parlar de totes aquestes qüestions. Jo he estat alcalde i ho sé perfectament. Tot això és molt important, certament. Però encara és més important oferir als veïns i veïnes, als sitgetans i sitgetanes, un horitzó de futur. Saber què volem que sigui aquesta ciutat en els propers anys. Si ara el món està canviant, si ara el món s'està decidint com afrontarem les properes dècades, és imprescindible que Sitges també faci les seves apostes. Avui, insisteixo, és més important que mai, perquè estem en ple procés de transformació del model productiu. Estem canviant les coses com les havíem fet fins ara. Des d'un punt de vista de la sostenibilitat, efectivament, que no és només una proclama buida, sinó que té contingut, des d'un punt de vista tecnològic, des d'un punt de vista de quins són els sectors econòmics pels quals apostarem en el futur. I Sitges, en aquest sentit, té un pla. Parlava l'alcaldessa, l'Aurora, i nosaltres, com a govern de la Generalitat de Catalunya, acompanyarem tant com podrem i més aquest pla. I, efectivament, parlem de com pot contribuir Sitges per si mateixa, però també pel conjunt del país en la transformació del model turístic. I parlem amb Sitges de Vallcarca, efectivament, i recullo el guà. Aurora, n'hem començat a parlar. I estem molt d'acord que és una oportunitat per Sitges, per la comarca i jo també crec que pel país. I per tant, nosaltres, la nostra obligació des de la militància, la utilitat republicana que s'exerceix al govern de la Generalitat de Catalunya, però també als ajuntaments i a qualsevol lloc on es prenguin decisions que ens afecten a nosaltres, col·laborarem per aconseguir que aquest horitzó que ofereixen els companys i les companyes, que ofereix l'Aurora a Sitges, es pugui concretar. Nosaltres farem la nostra part de la feina, però hi ha una part de la feina que només podeu fer vosaltres. Jo encara no sóc veí de Sitges i, per tant, no puc decidir, no em pertoca a mi decidir què voleu ser en els propers anys, a les properes dècades. Aquesta és una responsabilitat i una feina que us correspon només a vosaltres i que es determinen aquestes eleccions municipals, que es defineix a les urnes aquest 28 de maig. Precisament per això són tan importants aquestes eleccions municipals. I precisament per això nosaltres, en aquestes eleccions i qualsevol, posem de nou a disposició del conjunt dels catalans i les catalanes aquesta utilitat republicana que germana l'origen d'aquest partit amb el que avui representa. Que germana tot el que han fet homes i dones al llarg de tots aquests anys amb el que serem capaços de fer en el futur. Que lliga uns principis i uns valors nascuts ara fa 9 dècades, però que són tan actuals i tan moderns que avui encara continuen sent plenament vigents. Que germana tota la història d'Esquerra Republicana amb l'Aurora Carbonell. Que germana tot el que haguem pogut fer fins ara amb el que farem també a Sitges. I ho continuarem fent, malgrat la repressió, malgrat ser el partit més represaliat de la història de Catalunya, el partit d'aquest país que més ha patit les persecucions i que encara pateix. Tenim el secretari general encara a l'exili i molts companys i companyes, alguns pendents de judici i d'altres pendents de sentència. Per tant, som el partit més represaliat al llarg de la història perquè tothom sap, especialment aquells que ens volen mal, especialment aquells que voldrien que no existíssim, que som el partit més útil per a la ciutadania d'aquest país. I això és el que es posa en joc en aquestes eleccions municipals i això és el que determinareu vosaltres amb el vostre vot. Per tant, us demano que penseu en el futur, que no penseu en un tuit, en un titular, en unes declaracions, en aquest intent constant de desgastar el govern, sinó que penseu que la vostra decisió d'avui predetermina els Sitges que tindreu d'aquí 4, 8, 10 o 20 anys. Això és el costó que feu vosaltres. Us ho deixem, us deixo les vostres mans, però estic convençut de que quan torni d'aquí un temps a parlar a l'Ajuntament, d'aquí un temps, vull dir d'aquí unes setmanes, a parlar a l'Ajuntament de Vallcarca, en parlaré amb l'Aurora com a alcaldessa i podrem seguir treballant com ho hem fet fins ara, perquè nosaltres també veiem que Sitges ha de jugar un paper clau en aquest sentit. Acabo. L'Aurora no ho ha explicat, però jo sí que ho explicaré, diguéssim, fet és Vox Populi, per tant, ho puc dir. Fa 4 anys jo també era a Sitges. Fa una mica més de 4 anys, de fet, era el 2018. El 2018 van passar unes quantes coses a mi. Em van fer president del Parlament i vaig poder venir a Sitges a presentar la candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, una tal Aurora, no sé si la coneixeu, si no us la presentaré, diguéssim. No va ser aquí, va ser al Prado, si no m'equivoco, i jo vaig tenir el goig de presentar la candidatura, de presentar a l'Aurora, que encara no era alcaldessa, però tots intuïem que ho podria ser i que ho seria. Allà vaig fer una cosa que a mi també em van fer i em va anar bé. Abans que parlàvem d'aquesta continuïtat, no?, al llarg de tots aquests anys i de que ens anem passant una mica el relleu, que vol dir la responsabilitat i la fidelitat a uns determinats valors d'una generació a l'altra. A mi també em va passar. I jo quan em presentava abans de ser alcalde, i amb això tanco i me'n vaig a l'origen, allò que explicava de quan vaig aterrar a l'alcaldia, doncs abans de guanyar aquelles eleccions, em va venir a presentar el que era un diputat d'Esquerra Republicana de l'època. No sé si us sonarà, alguns potser sí. Francesc Ferrer i Gironès va ser un diputat d'Esquerra Republicana històric. I era de Girona, per tant era del meu territori, i em va venir a presentar, no?, com vaig fer jo després, anys després, a l'Aurora. I el diputat, el Francesc Ferrer i Gironès, quan va acabar la seva intervenció, va dir: ara us presento el futur alcalde del meu poble, de Sarrià de Ter. I em va assenyalar, i quan em va assenyalar vaig mirar enrere, perquè pensava que no anava amb mi, allò, fins que vaig entendre que es dirigia a mi i per tant vaig pujar a l'escenari ja convençut de que seria el proper alcalde del meu poble. Jo vaig fer el mateix amb l'Aurora fa 4 anys i no ens ha anat malament, no, Aurora? Per tant, com que ho vaig fer i no ens ha anat malament i ara estem a les portes d'unes eleccions, torno a fer el mateix i, per tant, li demano a l'Aurora que no només serà la propera alcaldessa, sinó que ja ha exercit i tan bé d'alcaldessa durant aquests 4 anys. Per tant, Aurora puja i també un dels meus consellers preferits, el conseller Helena, i la meva diputada de Valls preferida, la Raquel. Gràcies.